Magnífic Martí Molina, alcalde de Berga.
Alcalde?
Sí, bueno, està en procés, està en procés. Àngels Prieto, que avui torna a ser Shakira rockera. I el magnífic avui debutant, Cool Hunter, se viste por los pies, des de Sant Just i La Vanguardia, cap d'esports, Joan Xupallàs.
José María,
muy buenas tardes, saludos cordiales.
No, te presento al jefe de deportes
ahí
de La
está,
Vanguardia.
Un hombre talludito, talludito, que se viste por los pies.
Sí, bueno, claro, sí.
Don Joan Xupallàs.
Sí, sí, sí.
Tenemos alineaciones.
No hi ha alineacions al Girona, ja jugarà més endavant, a les 9 contra l'Oriola, Copa del Rei, segona ronda. Us preguntem aquesta qüestió que dèiem als
oients.
L'Oriola
no, eh?
No, calla.
No la sap ni el Botanito. Porters del Barça que hàgiu vist, dels que hem proposat, Martí, començo per tu, Sadurní, ni Ter Stegen, Valdés, tu, Bizarreta.
Home, el que transmetia més potser era Valdés, tot i que el primer que vaig veure va ser Zubi, que sempre no era un porter, diguem-ne, que tothom en parlava meravelles de la col·locació, que era una cosa que no sabies massa bé què volia dir quan era jove, perquè tu veies tothom fent coses exuberants com a porter i el Zubi sempre era aquell posat, allò que no s'acaba de moure mai, però l'esperava sempre. Després, ja entens,
els penals no.
Els penals tenia un estil molt peculiar que bàsicament consistia en tirar-se tard i a l'altra banda. però realment el porter que va marcar més va ser el que vaig conèixer més de conèixer en la meva part ja més futbolera i més apassional, que va ser la de Valdés. I Ter Stegen és veritat que pot ser molt bo, però bueno, és molt alemany.
Pues está buenísimo.
Bueno, d'acord.
Y además con el pelo que se ha puesto.
Bueno, pero Víctor Valdés también en su día.
Ya lo sé.
Víctor Valdés, bueno, en canvi, té un cabell preciós i es va rapar. Per un tema de superstició.
Bueno, Víctor Valdés necessitaríem un programa a part.
Que se n'ha fet.
Víctor Valdés.
Ui.
No ho sabem, jo no ho sé.
Sadurní, tothom diu que és molt bo, però com que jo no el vaig veure, doncs...
Sadurní...
Pobre, em sembla que quedarà per la desgràcia.
Sí, no, mira, l'he votat jo sol.
Ara mateix, 82 anys. Salvador Sadurní, 82 anys, que per cert va ser el porter de la temporada del Johan Cruyff del 05, però aquell dia va jugar Pere Valentí Mora, perquè no es trobava bé amb Sadurní. Gavi Sanz.
Jo també diria el Víctor Valdés. El Zubi el conec, és un bon porter, però efectivament tenia un lapsus que era, o una taca que era els penals. El Valdés el veig més complet. I era el dia que va tenir la lesió contra el Celta.
Març 2014.
Sí, me'n recordo, estava allà al camp i el vaig veure que no... Però és un porter molt complet, que ha estat a l'etapa més important del... més fructífera de la història del Barça. I el Ter Stegen el veig molt molt diplomàtic, molt no diplomàtic, sinó que té moltes parades bones, és molt molt tècnic, però no és el Víctor Valdés. El Víctor Valdés sabia com interpretar la defensa, sabia què fer en cada moment i sabia com interpretar sobretot el tema de les consignes que li donava el Pep Guardiola.
Joan Ju.
Jo votaré per Valdés, perquè és una mica la barreja entre Ter Stegen i Zubizarreta. Zubizarreta era molt sobri, és el que han dit els companys, però de cara a l'espectador era una mica avorrit, perquè era més alt, i llavors per arribar a les pilotes no havia de fer allò grans estirades. Plàsticament no era un porter que oferís molta... Per exemple, per fotògrafs, diguem, no era un xollo, diguem, no? Perquè no feia palomites, diguem. I el Ter Stegen és veritat que és molt tècnic, és molt acadèmic, però té aquest punt de felí que a vegades jo crec que es passa de frenada, no?, a l'hora de fer parades i tal. I jo crec que a vegades és en excés tècnic, en el sentit de que el veureu moure's a vegades com un autòmata davant de les, com si fos, com que ho tingués tan estudiat el que pot fer el davanter, i és poc, improvisa poc, diguem. I el Valdés, en canvi, tenia això, era més, improvisava més, amb les cames ho feia molt, molt bé, tot i que parlar dels peus amb els porters sempre m'ha fet una mica de mandra, perquè el que han de fer primer és parar, però després té més currículum que Ter Stegen, i jo a Ter Stegen el paralitzo una mica per als dos anys aquells de terror, diguem, no?, que va estar molt malament.
Va tenir la lesió.
Diguem que hi ha vegades que els equips estan molt malament, i llavors els jugadors tenen l'excusa de que com tot l'equip ha estat malament, ell també ha estat malament, però els porters, escolta'm, has de parar. I ell no va parar. Va parar molt poquet, quan el Barça estava tocant una mica...
De moment, de 4-3,
ara bé,
l'enquesta segueix pujant.
El vot del jurat és per Sadurní.
Molt bé.
Joan Poquí m'acaba d'enviar un missatge i m'ha dit: jo he votat com tu a Sadurní.
Clar, som dos. L'he vist jugar, però era molt petit.
Ja, jo també. Jo també.
Llavors,
Joan Poquí sempre anirà a lo més vintage.
Però em vaig dir una cosa, jo a Sadurní li tinc una estimació, a part que el vaig veure jugar, que el meu pare em portava la falda al Camp Nou.
Clar, jo també tenia la d'anar amb el meu pare.
I ves al Sadurní i tal. A part, després, he tingut la sort d'entrevistar-lo un parell o tres vegades, i és una persona extraordinària. Fantàstic. Que, a més, perquè no ha pogut generar molta polèmica, però t'explicava coses a dins el vestidor de l'època de Cruyff que, a veure, a vegades es mitifica segons qui, i es veuen les coses. Almenys està bé tenir diferents versions del que passava en aquell vestidor. Bueno, dit això, ens queda l'Àngels.
Àngels, jo és que trencaré una mica la norma, no votaré. Jo el vaig conèixer, crec que vaig ser de les persones que millor relació va tenir amb Víctor Valdés, perquè era tothom el catalogat de bitxo raro. Jo tenia molt bona relació amb el Víctor, però jo votaré Ter Stegen. Jo vaig créixer amb Urruti. Claro. El meu porter primer del meu record és Urruti, però després la meva adolescència era Zubizarreta, però jo trobo que Ter Stegen, tot i que va tenir una etapa, com deia el Joan Jou, no tan bona, l'any passat ens va donar la Lliga, i per mi ho té tot. Vull dir, jo trobo que és un porter molt llest, molt intel·ligent, molt àgil per alt, amb els peus.
Ter Stegen.
Jo voto Ter Stegen.
Doncs Ter Stegen i tres Víctor Valdés, els oients poden anar opinant.
I aquí el...
Ai, Sadurní.
Poquillo estem...
Sadurní, a més, jo l'he tractat també, és una persona... És una bellíssima... Va coincidir també amb Reina de porter. Ell jugava a casa i Reina jugava fora, o al revés, no me'n recordo exactament. I tenien una relació entre els dos, que normalment, per exemple, Ter Stegen i Bravo no es podien ni veure... Reina i Sadurní tenien una relació fantàstica.
Toni, saps què se m'acuta?
Atenció al que m'apunta... No.
Qui és?
El Poquí. El Poquí m'està dient que... I dona la raó amb Sadurní, que està ell amb Sadurní, i diu... I ell no deixaria el club tirat per calés com si va fer Valdés.
Ahí lo dejo. Saps què estava pensant, Toni? I ho estic dient amb molt altra cosa, és que hauríem de parlar a la reunió, però així ho compartim entre tots. Un dia estaria bé fer un temps afegit temàtic de porters i convidar-los al Sadurní, al Jesús Maria Longoy, i si trobem el Víctor Valdés, portar-lo cap aquí.
Bueno, si el trobem...
Portar-lo amb Doni Zubizarreta.
No
però... Ja, igual, a vegades et sorprèn,
amb la premsa, no estiguis a l'Edgar i les seves capacitats.
I Zubizarreta, que és molt amic de la casa, ja l'hem entrevistat alguna vegada, Zubizarreta, i vindria aquí, fer una taula temàtica i que cadascú
expliqués... Bueno, si vols tot tan fàcil, doncs vinga, ja... No, tu endavant. No tinc ni un telèfon, vull dir que jo...
Ho dic perquè els porters són peculiars. Sempre diuen que estan com una cabra ells mateixos, es diuen que estan bojos...
Són els bateries d'un grup musical.
No, i són gent molt solitària. Sí, sí, passen la vida sols.
Ara que l'Edgar ha anomenat a Jesús Maria Longoy, jo trobo que és un cas, i em sembla que ho he parlat amb ell algun cop, que és un cas inèdit de porter que juga millor ara que s'ha retirat amb els Barça Legends que quan jugava.
Juga molt bé.
Quan era professional.
Us ho
juro que l'Edgar i jo, que hem fet molts i molts partits amb els Barça Legends, el millor porter dels que hi va és ell, el que més es llença, el que més les atura, està molt millor que la resta i molt millor que quan ell jugava amb l'equip de Cruyff.
Sí, sí. Mira, i més interioritat.
Ha faltat posar-lo a l'enquesta.
És que només hi caben 4 opcions,
Vull dir,
ara amb la intel·ligència artificial te'n posaran 25.
Ha estat esmorzant amb la Dani Cruyff, la seva ex-sogra, a l'Angoy, per sempre la visita, un cop a la setmana va prendre cafè i està en bastant bon estat de salut, perquè ha estat un punt delicat.
El capítol personal tampoc ens interessa.
Ja ho parlarem. Què han menjat? Què han menjat? Croissants?
Això ha fet un tall.
Està dieta.
Ha fet un tall.
Ha perdut molt pes l'Angoy.
Correcte. Ah, sí? Dos dies que no el veig? Perquè soja. Bueno, anem amb la metodologia, Xavi, que avui aquí el Joan Jou Pallàs ens ha il·lustrat amb el seu article a La Vanguardia.
Avui no hi ha ningú que no hagi esmorzat amb l'article del Joan Jou.
Periodismo de verdad.
Sí, francament. I
no operaciones, que es lo que hacen algunos.
I, además, José María, hablando de interioridades, curiosidades que se pueden contar, però que, a més, són molt, molt interessants. Joan Jou, avui has escrit sobre Xavi, sobre el dia a dia, el vestidor, i, per exemple, ens ha cridar l'atenció quan parles de que ha recuperat alguns costums que s'havien perdut. De què estem parlant, Joan Jou?
Sobretot el tema de l'alimentació, per exemple, i els horaris, i tornar a posar multes. Diguem que la cosa s'havia fet una mica laxa en aquest sentit. Des de, jo diria, Guardiola és el que era més dur en aquest sentit. Després va arribar Luis Enrique, també, dels entrenadors que entre Guardiola i Xavi, parlo ara. I a les últimes fases diguem que això s'havia deixat de banda una mica, i el Xavi ho va tornar. Això de, per exemple, esmorzar i dinar al club, és una, que estan obligats els jugadors, és una manera de controlar, evidentment, l'alimentació, perquè si tu surts d'entreno i te'n vas a casa, perds el control sobre el jugador, però també sobre el que menja. I d'aquesta manera, doncs, això t'ho assegures, diguem. I després hi ha el tema d'arribar una hora i mitja abans de l'entrenament i imposar multes si arribes tard. Que aquí en l'article parlo de cara real, ja no, diguem, sí, que no sovintegen, diguem, les multes, perquè han marxat Kessié i Dembélé.
El que no sabia és que Kessié també era dels que arribava sempre tard.
Saps què passa? Que Dembélé ho eclipsava a tot.
Sí, perquè sempre es parlava de Dembélé, que si arribava tard... I als
també els anava bé, Dembélé, no? Sempre, perquè era com una mena...
Sí, però de Kessié no se li coneixia aquesta...
Bueno, suposo que el que havia de despertar Dembélé era Kessié, i Kessié es dormia també, llavors...
No, i a més, si el Joan Joan desmenteix, són multes que en cas de ser reincident es multipliquen per... sempre és el doble. Sí. És a dir, si són 100, després són 200, després ja passa 400, 800, i així fins que, clar, al final t'arruïnes.
Va haver temporades de Dembélé que o sigui, la bossa de calés era enorme, i llavors feien el dinar o el sopar de final de temporada només amb les multes que havia pagat. Sí,
però com és que sempre arribava tard? Que no tenia el despertador o que li...
Últimament havia millorat una mica.
Ah, bueno.
Però, o sigui, el fet d'arribar tard, ara es va dir que sabia que ja ho havia arreglat tot, que dinava millor, etcètera. Ell seguia arribant tard, però no tant com al principi. Aviam, al principi de tot, el Dembélé, pot semblar una llegenda urbana, però jo puc certificar que és veritat. A ell li agradava dormir al terra. O sigui, dormir al terra. Són coses que van... I després el pis on vivia a Dortmund, l'antic llogater el va denunciar perquè va deixar el pis fet una merda. Això no ho dic perquè ara no hi...
No.
És una cosa que se sap. Era un tio molt desendreçat.
Però dormia en matalàs o a terra?
Pel que jo sé, a terra.
Pelat, eh?
Sí.
Jo de Dembélé coneixia, ell vivia aquí al barri de la Mercè, al costat de Sant Joan de Déu, i un amic meu és veí seu, i sempre sortia a fer pixar el gos a les 10 del matí, i sempre explicava que a les 10 menys un minut s'obria la porta de casa seva, i sortia un cotxe a tota castanya disparat cap a l'entrada de la ronda, i era Dembélé arribant 3 o 4 o 5 minuts tard a l'entrenament del Barça. Era com un rellotge. Diu, cada dia ho feia expressament. Diu, oi, que feia pixar el gos i ja sempre a les 10 menys 5 ja em poso per allà per veure Dembélé. I sempre no fallava.
També tenia fama de jugar molt al...
Sí, era un tema...
A play i estar-se molt fins a la
matinada. No és tant d'aixecar-se, o sigui, de no despertar-se pel matí, sinó d'anar-se'n a dormir molt tard. Diguem que té una relació, una cosa...
Hauria de jugar ell a les 3 de la matinada.
Però això també li passava. Jo recordo a Messi, per exemple, quan era molt, molt petit, que tenia, jo què sé, era adolescent, 16-17 anys, que dormia per les tardes. O sigui, ell feia la migdiada, i aquella migdiadeta de mitja hora, a ell li durava 3 o 4 hores.
Ah, no gustava dormir un poco después de comer.
Sí. Bueno, un poco, ¿qué era? ¿Cuánto era? ¿Cuántas horas?
Bueno, un mínimo de 3 horas. Y luego, pues bueno, te levantas, te reseca un poco la boca, que a veces te cae la baba, y sigue durmiendo.
Doncs això...
Però Messi arribava puntual, no?
Sí, però després, clar, dormia molt poc per les nits, perquè li costava agafar el son.
Clar, perquè feia la migdiada.
Van haver de fer una feina amb ell de dieta també. Bueno, això també va tenir molta anomenada al seu moment.
Sí, la dieta.
Que el peix pràcticament ni l'havia tastat.
No, bueno, la verdad que en casa no comíem mucho pescado, no gustaba más el choripán.
Sí, l'alimentació. I va recuperar i es va recuperar molt.
No, i ara Messi és segurament dels jugadors d'elit el més obsessionat amb la dieta, amb el que menja. Si alguna vegada veieu quan es treu la samarreta, allò és un cos...
Fibra, eh?
Estoy para la ropa, mano.
Letizia Sabater.
Sí.
Però amb real.
Joanjo,
què? La realitat i la ficció. Letizia Sabater és la ficció que porta aquell... I el Messi porta la versió, diguéssim,
real. Quan ho vaig veure, sembla real, lo de la Letizia.
No, és que, bueno, és real. La van operar i li van posar un...
Porta una pròtesi.
És una pròtesi.
Li queda bé?
Sí, està guapo.
Ho trobes que li queda bé?
No.
Retratado.
Perdoneu. O sigui, és que ho vaig veure i dic, deu ser un muntatge.
No,
realment li ha quedat
es
així.
Es va operar i va venir, i et diré més, ho va venir a presentar un Sant Jordi malversió, el va portar el Marc Serra. I va venir al Palau Robert i ens va ensenyar la panxa.
Doncs...
I hi ha molta gent del públic que no ens ho va perdonar i van entrar en col·lapse.
Li ensenyéssiu la panxa.
Perquè ens va ensenyar...
Home, era
s'acabava d'operar, eh?
Era un impacte,
era tremendo, eh?
Sí, era com a Frank Sinceramente.
Sinceramente.
I hi ha gent que no s'ha recuperat i des d'aquells temps només escolta Catalunya
Ràdio.
També li agrada. Desitjo que l'operació... Desitjo que l'operació Ter Stegen tingui el mateix resultat positiu, perquè sincerament, jo no dic que... O sigui, jo crec que la gent és fantàstica com és, però si ell el que volia era tenir un cos com el que ara veiem, ostres, jo crec que ha quedat prou bé, sembla... Jo pensava que seria un nyap.
Quan arribi a casa tindrà la petició de divorcio, tu.
Ha quedat prou bé, perdona, no ha quedat bé. Va. És que tu també...
Si noi,
al final tu menges tot.
Sí? Tot.
Ja, noi,
canviem de tema...
Que passes gana, perquè clar...
No, tu t'has confós de Letizia o de quina estàs
parlant? No, Letizia Sabater, la que va amb el...
No seràs el Ketol del Río, Keto, com es digui,
Jaime del Burgo.
Jaime del Burgo.
No.
Perquè clar, xato.
Toma, Letizia. Francament, no és el meu tipus, però el que sí que per reconduir el tema volia preguntar-te una cosa que sempre pregunto als meus amics que fas un dia.
Bueno, tots ens hem desviat, l'hem anat a parar, no sé com, a Letizia Sabater.
Xavi Hernández, des que surt del seu pis, que per ser el senyor Requesens coneix un conserge que li explica tot.
I l'altre dia vaig passar per davant tots els llums oberts.
Sí, ho ha dit 300 vegades.
Quan Xavi surt del seu piset, aquí a Barcelona, piset per dir alguna cosa, què fa el seu dia a dia?
No, home, ell porta els seus dos nens al col·le, diguem,
sí,
abans d'anar als entrenaments, que entra doncs, bastant puntual, sí, cap allà a les 9. Així, sí,
i sí. Com seria el seu dia a dia un cop arriba, hola, a la ciutat,
doncs,
esportiva?
Mira, tampoc és que sigui una cosa molt original, però saps, fa una cosa impressionant que a mi sempre m'ha deixat parat, que és esmorzar, per exemple. Esmorza, és brutal, o sigui... Era una broma, eh? Era ironia. O sigui...
No, perdona, és que anava a preguntar... Perdona, no dius cap tonteria, perquè si abans de l'entreno esmorza molt, si surts amb la panxa tipa...
No? Sí, això ho vaig pensar jo.
Home,
o sigui, els jugadors també...
A veure, tu, per exemple...
Els jugadors esmorzen abans d'entrenar. Sí, però... I jo també penso, home, si et fots un entrepà, després no pots entrar en condicions. Home, però... Jo crec que són esmorzars molt destinats a poqueta cosa, perquè després no...
Fruiteta i...
No tinguis un tall de digestió quan estàs entrenant.
Ràpida absorció.
No fan esmorzars a Casa Gelida.
No, de forquilla no ho fan.
De forquí no ho fan.
Perdona, però després ens fan estar 20 minuts o 25 esperant que surtin, eh? Llavors estar fent la digestió de l'esmorzar.
Normalment els hi passa com nosaltres. Si han sopat molt el dia anterior, no esmorzen a aquella hora i després ja dinen bé, però hi ha futbolistes que sí, que els hi agrada esmorzar, arriben a les 9:30, hora i mitja abans, i es prenen un entrepanet,
un cafè de
gallindi, fruit secs...
Bueno, entrepanet amb un cafè i llet, ja mal assumpto, perquè el pots vomitar quan estàs fent els exercicis. Clar, és que això, perdona.
Els porters, per exemple, Bravo, ja ho he explicat més d'una vegada, em deia que ell no esmorzava perquè Bravo feia unes brincades per saltar, que deia, jo no esmorzo perquè vomitaria. Sí, sí.
Lluís.
Bueno, es que sabes qué pasa, que había una cosa que hay que comentar aún, que es que Xavi no va por el despacho.
Sí, ho explica avui el Joan Jopallas en el seu article, que no passa pel
despacho. Claro, claro, y es lo que lo hacía yo. Yo las tácticas las pensaba yendo en bicicleta desde mi casa en Gavà hasta el campo de entreno. Yo llegaba con el maillot, me quitaba ahí todo, me ponía ahí a entrenar y por el camino, y para volver, yo en vez de ir directo por el camino, subía a Vegas y bajaba directo. No estaba por chorrada, ¿me entiendes? Así se entrena, así se hace equipo. No con la chorrada al despacho como hacen otros, y no voy a decir nombres.
Però el Xavi diu que no passa pel despatx.
Por eso digo que yo totalmente con Xavi.
En canvi, Pep Guardiola, que el tenim en línia. Pep, bona tarda.
Què tal, com esteu?
Tu sí que et tancaves al despatx.
Bé, a mi m'agradava tancar-me al despatx a pany i forrellat i començar ja a veure vídeos, a escriure coses a la pissarra. Agafava taps de la gasosa i començava a fer les tàctiques. I bé, així és com arribem a la conclusió del quadrat màgic amb la hipotenusa.
Però aquí al despatx és quan et venien que tu tanques el despatx, en canvi Xavi et venia el clic per resoldre els partits.
Clar, em venia el clic per saber quin era la perpendicular de l'angle contrari de la tangent.
Exacte.
I com els migcampistes havien de fer siga-saga per l'eix de la justa posició fins a arribar a la hipotenusa.
Bueno, això ho vas explicar, per exemple, quan et van donar la medalla d'or al Parlament d'Honor.
Abans de cada partit que juguem, un dia abans o dos dies abans me'n vaig al soterrani del Camp Barça. Al soterrani. Allà no hi ha llum exterior. Hi ha un petit despatxet que m'he arreglat, he posat una catifa, una llum que està força bé, i allà em tanco. Em tanco durant una hora i mitja, dues hores. Allà hi vaig amb dos o tres DVDs. M'assec, agafo folis, un bolígraf, poso el DVD. i començo a veure el contrari que jugarem d'aquí un dia o dos dies. I començo a apuntar, cony, l'extrem dret, el central dretà juga millor que l'esquerrà, l'extrem dret és més ràpid que l'esquerrà, aquests juguen tot pilotes llargues, aquests juguen peixins, aixants, aquests pugen la muntanya aquest cantó, la baixen per l'altre, i vaig apuntant tot el que se m'acut de les coses bones que fan els contraris. Mentre ho estic apuntant, també apunto les debilitats dels contraris i penso, home, doncs aquest els hi podem fer mal per aquí, si aquest paio juga aquí, si el Messi juga per aquí, aquest juga per allà, probablement ho trobarem. Però arriba un moment acollonant, diria, fantàstic, el que dona sentit a la meva professió. Creieu-me que sóc entrenador per aquest instant. Aquest instant. Tot l'altre és un afegit que un, evidentment, ho ha de portar. M'imagino que el president de la Generalitat hi ha moments que d'això ja li agrada i altres moments que ha de fer el protocol, segur. Doncs hi ha aquest moment, en aquest moment que és màxim de joia, quan te n'adones, a vegades dura un minut 20, a vegades dura un minut 30, a vegades dura un minut... A vegades he de veure dos partits d'aquell mateix contrari. Arriba un moment que dic, ja ho tenim. Demà guanyem. No saps per què? Hi ha una imatge, unes coses que has vist que et fan adonar, demà guanyarem.
Heu vist? És tan senzill com això. Suposo que vosaltres baixeu al pàrquing d'aquí de l'edifici Godó.
Això el Xavi no ho fa.
Fer l'escaleta del programa.
No passa, Joanjo, expliques en l'article que no passa pel despatx. No es tanca allà dues hores o tres veient DVDs.
Aquest despatx del que parla Guardiola no és el despatx de la ciutat esportiva. Era un despatx que es va...
Un soterrani.
Un soterrani que es va fer... Que va trobar en el Camp Nou i el va convertir en el seu cau. Era una... Era un despatx que... Un despatx, entre cometes, que
ell... Era una
utilitzava de tant en tant.
I feien servir per altres coses.
Era un soterrani, era molt fosc i anava allà amb una lampareta i tal, i allà s'il·luminava. Però el Xavi utilitza aquest despatx de la ciutat esportiva, que està destinat a entrenador, molt poques vegades, que és el que poso, pràcticament està com el va deixar el primer dia que va posar, doncs el que posem tots per tunejar el nostre espai de treball, per reunions privades amb alguns jugadors, perquè realment allò és prou important com per tancar-se i no compartir aquella reunió amb la resta de la gent. Però a l'hora de treballar, de fer això que feia el Guardiola en privat, que també ho feia el Guardiola amb els seus ajudants, però de tant en tant es tancava ell sola, el Xavi no, el Xavi sempre ho fa amb el seu grup de treball, amb el seu germà, el Sergio Alegre, etc.
Claro, es que lo que tienes que hacer, coges la bicicleta, mira, iba a Vegas, que está 25 kilómetros más para allá,
si no antes, ya,
y cuando bajaba me venía toda la táctica, porque me imaginaba que estaba atropellando a David Bernabéu, a Nuria Casas o a Jordi Grau, que se me venía la alineación, la cuadratura, el 4-5-3, el 3-4-2, me venía todo, y al día siguiente lo reventábamos al equipo contrario.
De tota manera, aquesta temporada el Xavi té que haver utilitzat molt el despatx, perquè ha tingut que parlar amb molts jugadors.
Sí,
sap com va l'equip?
És el despatx que entenc, Joanjo, que és a sota on aparcava el Pep al cotxe, que és mirant, diguéssim, la gespa, el que queda més a la dreta possible, que és un despatx força gran, que és com un quadrat.
Sí, que està tocant a l'altre també, el de...
Exacte, el que comparteixen, sí senyor. I quina relació té amb els jugadors? Com els motiva quan arriba...
Aviam, ara que parlava Guardiola, no és de fer aquests vídeos motivadors que agafa...
Ai, m'agradava fer Gladiator, esta ciutat no és per a mi, i pel·lícules sí que motiven a la gent.
Sí, sí. De moment encara no
va fer
aquest tipus de cosa. O el que feia Luis Enrique, que se'ls apuntava a fer paintball...
No, hacer excursiones, yo me los llevaba, por ejemplo, a PortAventura.
Exacte.
Y Edgar es testimonio. Cuéntalo.
Sí.
Cuéntalo.
Hay anécdota, Luis.
Xavi no se'ls emporta enlloc.
No fa nada.
De moment no. Potser tampoc pensa que encara no va...
Bueno, però porta dos anys, com no els distregui ara...
Ell fa, que això ja això no és nou, ja s'havia explicat, fa aquest tipus d'apostes per motivar-los de cara a partits. Sí. Una cosa que potser no s'havia explicat, que ho explico jo en aquest article, és que ha apostat a vegades no per guanyar partits, sinó per arrivar 2-0 al mig, sí, a la mitja part.
Això ho vam veure, com es diu aquell documental?
El New Era.
Les apostes aquelles...
Van abaixant el llistó, sí, i al principi marcava uns reptes pels jugadors, i al final, bueno, va...
Europa
League. Al final
si juguem els 90 minuts i no ens expulsen ningú, premi.
Sí, al final els convidava xips si sortien al camp. Sí, van abaixant el llistó fins...
Doncs gairebé no li ha anat, perquè 2-0 a la mitja part, amb gaires partits. Sí. Poques vegades.
Sí, aquesta temporada
no ho hem vist.
És una cosa,
bueno, últimament no va malament, no?
Sí. No, bé. Ja bueno, està, dos partits,
Això és molt Cruyff. Això dels miniestímuls que parlava l'Àngels durant el partit era molt Cruyff, quan li deia al Risto, si marques després hauràs de
convidar...
O a Romario, que deia, si marques te'n pots anar de carnestoltes i si no, no pots marxar. Aquestes coses feia.
O xutar al travesser, per exemple.
Amb el Romario va passar.
Sí. Se'n va anar al descans. Bueno, va marcar dos gols, vol dir canvi.
Cruyff ho feia amb xutant però ell xutava també, eh? O sigui, feia juguesques d'aquestes, a veure qui tirava més xuts a la travessera.
A veure, Joan, expliques que en aquest article a La Vanguardia que Xavi fa la xerrada, o sigui, dona l'alineació i la xerrada que dura uns 15 minuts.
Sí,
ara ja començo a entendre com és que tots els partits, o la gran majoria, perdem 0-1 o 0-2.
Aviam.
Aquests 15 minuts són el dia del partit, perquè ell considera que no ha d'atiborrar els jugadors perquè ja ho ha fet durant tota la
temporada. Ah, val.
Llavors,
els atiborra massa.
No, sí. Perquè si tu agafes el jugador, li has donat el dijous un vídeo específic per ell, perquè té aquest jugador a marcar o perquè ha comès aquests errors, i li explica a través d'un vídeo i a través de la pissarra què has fet malament i què has de millorar, i a més ho has de millorar de tal manera perquè tens aquest jugador davant. I a l'altre li ha explicat tal, i a els nous els explica 30 vegades perquè són nous i han d'entendre més coses. Llavors, després estan les xerrades globals que es fan també en els entrenaments sobre la gespa i tal. Llavors, el dia del partit dic, repassaré una mica el que he fet aquesta setmana, però només els punts essencials, perquè no... perquè molta informació a vegades és hi ha molts entrenadors que se'ls acusa de sobreinformar els jugadors i que els jugadors tampoc necessiten, i hi ha jugadors en particular que tampoc és que siguin unes esponges
que no entienden nada, assumint si són macorcitos pobrecitos que vamos, que salen empanaos.
Iñigo Martínez no va dir en un dels partits que li van fer arribar un paper i va dir, posava tanta cosa que al final no m'enterava lo que tenia que decir a los compañeros.
Si no m'entenen els hi passa un paperet.
Sí, Luis Enrique deia, una, dos idees màximo, perquè si no no entienden nada.
Claro, és que no minuts, perdona, també diu l'alineació. O sigui, és quan els diu als jugadors que normalment si et desplaces a... Pues, ho fan a l'hotel, no? En una sala d'un hotel, i als partits de casa, i a Montjuïc hi ha una sala per aquest... perquè facin aquest...
La majoria de jugadores, lo máximo que entienden es a por la pelota. Punto.
Bueno, i després expliques que quan acaba el partit, una cosa que m'ha sorprès, que ell no entra al vestidor.
No, perquè... primera, perquè... O sigui, totes les pulsacions encara estan molt, molt amunt.
Bueno, però,
les d'ell també. És a dir, que potser tu arribes a un jugador...
Estan en calent,
i en calent li dius alguna cosa que després dius, igual m'he passat i no hi havia dit això. Llavors, deixa reposar tant els partits com ell mateix com els jugadors. Llavors, el dia següent és quan veuen el vídeo amb l'estaf, i allà veuen les encerts, les pífies, les cagades, etc. I és quan inicien el procés aquest de anem a explicar-li als jugadors en global i en particular què han fet bé i què han fet malament.
En viatges normalment es veuen ja el partit un cop sona l'avió amb la tauleta, i ja comencen a veure el partit per després ja avançar feina i començar a explicar què ha passat. I després l'entorn, Toni, una cosa que va fer tan popular a Johan Cruyff, no sé com Xavi porta l'entorn, és a dir, la seva relació amb els àrbitres.
Pel que explica el Joanjo, vamos,
si llegeix...
li encanta la premsa esportiva d'aquí.
Molt, molt. I ens sí, no, és veritat, eh? No, Gavi? Ens escolta i ens consumeix molt a la premsa esportiva de Catalunya.
Després ell dirà que no escolta, que no llegeix, que no... Però ell és un tio que consumeix molt els mitjans de
massa,
comunicació.
Massa, potser no hauria de consumir.
I al principi es preocupava molt, ara no es preocupa tant, o ara ha incorporat a l'Edu Polo, que li fa de cap de premsa i li guia per el que ha de dir o no ha de dir, o el millor que s'ha de dir en una roda de premsa, però hi està molt pendent del que s'escriu en els mitjans de comunicació, molt, molt.
I ell marxa a la ciutat esportiva, que és una cosa que tothom pregunta, i els entrenadors, vale, sabem que entren al voltant de les 8, quarts de 9 del matí, però quan marxen? Jo recordo que Luis Enrique em deia, jo estoy aquí hasta las 8 de la tarde.
Home, i després volví a bicicleta, eh?
Exacte.
Con un frontal y venga, con dos narices.
Passen gairebé 12 hores a la ciutat esportiva de feina?
Depèn dels casos i depèn dels dies. Hi ha dies que sí, hi ha dies que no. No és dels que es quedi més temps, Xavi.
Jo estava més allà al soterrani, amb una catifa...
Tu quantes hores passaves, i al City, per exemple, ara quantes hores passes?
Jo recordo entrar de dia i sortir que fos ja de nit.
Que es tornava a fer de dia.
Es tornava a fer de dia, menjar un iogurt i continuava mirant vídeos...
Bueno, què t'està semblant la metodologia de Xavi?
Bueno, jo crec que el que està explicant del Pelopo, crec que en algunes coses m'ha copiat gairebé tot de mi, però hi ha algunes coses on està molt, molt, molt equivocat.
Ai.
Perdó, que dinar gazpacho i se me repeteix.
El gazpacho amb aquest fred, la veritat és que no massa de gust.
Una sopa freda, sempre entra bé. Jo no és que no vulgui criticar el Pelopo, però no acceptava el cotxe que em donaven al club, si no li donaven el mateix a tot l'estat.
Ah, sí, això ho expliques, que va amb el cotxe de l'empresa,
sí,
no?
Sí.
El canvi, el Guardiola, tu no vas acceptar el cotxe, no vas voler.
Jo anava amb el meu Range Rover, i no, si no hi havia per tot l'estaf, jo no volia.
Sí, sí, me'n recordo.
Les xerrades han de ser més llargues de 15 minuts, Joan, jo, s'ho has de dir, a de fotre
xapes. La xerrada teva, què pot durar?
Jo faig monòlegs d'hora i mitja.
Al soterrani.
On inclús salta publicitat en mitjà de la xerrada. Perquè entenguin bé...
I a l'acabar el partit entres al vestidor?
Entro al vestidor i començo ja... Continuo amb la xapa.
Amb la xerrada.
Faig un vis al monòleg, algun acudit de l'Alévalo.
Què pot durar després del partit? Un...
Tres quarts d'hora.
Tres quarts d'hora de xapa una altra vegada.
Una petita mitja part, es dutxen, i quan acaba la dutxa
continuo... tornes una altra vegada a la xerrada.
Explicant què és el que ha passat.
El següent partit, eh?
Sí, sí, no veig que... Bueno, és una metodologia diferent.
Diferent, li dic al Haaland els moviments que ha de fer per fer gol. Li dic també a l'altre, el portuguès, el Bruno no sé què... Y amb tots.
Yo, al contrario, algo rápido, antes de empezar el partido, les hacía que me dieran las llaves de sus coches. Si el partido iba bien, venga, devolvía una llave a cada uno. Que el partido iba mal, metía las llaves en una batidora, les destrozaba las llaves del coche y que volvieran andando. Venga.
Comunicación, Luis.
Eso sí era aquí en Barcelona, claro. Si no, pues se quedaba sin autocar y volvían andando.
Bueno, doncs, escolta, qui vulgui tenir més detalls... per cert, que el que he vist que no confirmes en el teu article és que el bo és l'Òscar.
Ja sé per què ho dius. Bueno, però queda bé en
el... No, queda bé, sí, però sí. Clar, no m'has confirmat que...
Ja segons quines coses, Toni. Hem de seguir amb aquest misteri. Val. Crec que s'ha d'alimentar, això.
Joan Jopallàs, moltíssimes gràcies.
Fem una pausa i tornem.
Sabem alguna cosa de Ter Stegen?
De moment, F5, no. Compte, començo a preocupar, eh?
Sí, d'aquí 3 minuts anem amb les entrades de...
Va molt calent el Martí, i no per el que hem parlat abans.
No, ara tornem.
Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa diferents, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. De tot això en diem el nostre tarannà. I aquest és el nostre millor ingredient. Galetes Birba, naturals des de 1893, amb el nostre tarannà.
Cuidar-te, que fàcil és de dir, però que difícil de complir. És per això que a Previsora General et cuidem com cap altra assegurança et cuida, sense fer negoci amb la teva salut. Et cuidem amb un amplíssim quadre mèdic. Et cuidem sense copagaments i amb cobertura dental. Et cuidem des de 39 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Què demana en Jan per Nadal? Una subscripció a la revista Cavall Fort.
Ah, sí?
Noia, el meu nebot la rep i li encanta. A més de còmics i reportatges, hi ha jocs, manualitats, receptes de cuina. Quina bona idea!
Fes un regal diferent. Entra a cavallfort.cat i subscriu els teus fills a la revista Cavall Fort. I pels més petits de casa, al Tatano.
Li hem preguntat a tot un país i tu què penses fer a partir dels 65? I aquesta és la llista. Escriure una novel·la, pujar un globus, nedar entre taurons, estudiar una carrera...
El futur és molt més inspirador amb els plans de pensions de Mapfre. Suma't al programa Tu Futuro, ara fins amb un 6% de bonificació per trasllat. Informa't a la teva oficina o a mapfre.es.
RAC 1. El Via Lliure i Renfe us porten a Madrid a veure Matilda el musical. Participeu en el sorteig de 2 packs per 4 persones per anar a Madrid el dissabte 16 de desembre. Optareu a guanyar 4 bitllets d'AVE d'anada i tornada a Barcelona-Madrid i 4 entrades per anar a veure Matilda el musical. Una experiència màgica i inoblidable al Nuevo Teatro Alcalá de Madrid en l'últim Nadal en cartellera de l'espectacle que ja han vist més de 250.000 persones. Només heu d'omplir el formulari que trobareu a rac1.cat i a les xarxes socials del Via Lliure. El dissabte 16, vine a veure Matilda el musical a Madrid amb el Via Lliure i Renfe. RAC 1. Tots som 1. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit del versió RAC 1. Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Bé,
Vinga, tenim els torrons Vicenç en marxa,
sí,
perquè
sempre,
és que estem a 6.
Home, ara ja sí, tenim, ja per favor, si algú no ha comprat torrons, ja torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt des de 1775. Enguany, atenció, perquè ens porten 10 noves varietats, entre les quals destaquen el torró de massapà, mandarina i yuzu d'Albert Adrià, el torró pur cacau o el torró de coco amb dolç de pinya. Els podeu descobrir al vostre supermercat i als establiments habituals. Torrons Vicenç, el torró...
Torró! Si recordareu que el dilluns passat ens vam fer ressò de la poca assistència, entre cometes, que hi va haver en un Barça Atlètic de Madrid, un diumenge a les 9 de la nit. Sí. Ens vam plantejar, fins i tot vam fer la pregunta del dia...
Sí, el Pou va fer la seva arengueta.
Correcte, i vam plantejar-nos si és que què passa, que no hi pugeu perquè hi roben motos, si perquè era el fred, per la temperatura, en aquest cas que era extrema, com dèiem, o l'hora. O el preu.
El preu va ser el que més va guanyar.
Sí. I el Martí Molina ja fa temps que hi és al darrere i ens pot aportar diferent informació d'opinió de socis i sòcies que estan molt emprenyats, no només pel preu, que les entrades van ser força cares i les va explicar molt bé el Gerard Jiménez l'altre dia, sinó pel fet que hi ha algunes entrades que tu pagues una morterada i tens poca visibilitat.
No, bueno, però no són tant les entrades de la gent que compra els tiquets, diguem-ne, taquilla per un partit concret, sinó que el problema està amb els abonats que han comprat aquest passi de temporada ara es troben que, com que és una assignació diferent del Camp Nou, és a dir, el Camp Nou, el sistema clàssic, i tu tens la teva localitat, la cadira del soci de tota la vida, jo fa 50 anys que poso el cul en aquest asiento,
sí,
és aquella cosa de tota la vida, i llavors cadascú tenia la seva i ja està. Aquí el que s'ha fet és com un sistema diferent i a Montjuïc tens una assignació diferent a cada partit. En funció de la demanda, etc, si tu has de confirmar que hi vas, i a partir d'aquí el sistema aquest informàtic et posa cadascú a la seva zona. Fins aquí tot correcte. Què és el que passa? Doncs el problema de sempre, que el club va tiassú de calés. I com que el club va tiassú de calés, què hem de fer? Hem de prioritzar unes entrades que són de més bona visibilitat, que són a banda de les VIP, aquestes localitats que hem parlat sempre de la gent que bàsicament va a l'estadi a menjar canapés i pernil de jabugo, doncs les entrades, diguem-ne, que són les que el diuen bàsic plus, que tu pagant un suplement tu tens entrades que el club es compromet a que siguin de major visibilitat, que bàsicament són les que estan més centrades. Llavors què passa? Que l'abonat que s'ha rascat la butxaca i que ha pagat el passi de tota la temporada, al final se n'acabarà al córner. O, com m'explicava avui un soci que està abonat a tribuna, el dia de l'Atlètic de Madrid el van posar en una zona que tenia un 60% de visibilitat. Una àrea no es veia. Per sort, hi havia poca gent al camp i es va poder moure's de lloc. Clar, tot això són gent, diu, ja que nosaltres hem pagat el passi de temporada i no hem fet com altres socis que s'han quedat a casa i que han decidit l'excedència i que tal... A nosaltres, que hem posat diners, a sobre se'ns penalitza. I llavors les queixes és dir, escolta'm, penalitzeu els socis que tenen abonament i que no l'han volgut renovar, que paguen algun tipus de manteniment o alguna cosa. Però la crítica, bàsicament, és aquesta de, ostres, l'assignació és molt dolenta, la visibilitat cada vegada és més dolenta, quan som nosaltres que teòricament hem fet confiança al club. La crítica ve per aquí.
Jo no poso en dubte el que t'ha explicat aquest soci, però jo em pregunto, que jo he estat diverses vegades a Montjuïc, on estan en aquestes zones que només es veu el 60% de visibilitat? Perquè sí que és cert que darrere les porteries es posen unes lones i els primers seients de darrere de les porteries, diguem, a sota del pebetero o a l'altra banda, clar, hi ha una certa distància, però tu veus tot el camp.
Sí. No sé en quina zona... La foto.
No, si et crec.
Estàs a la zona de tribuna i tens la zona aquesta que tens les llotges, i com que les llotges fan volada, fan com un balcó, aquestes llotges et tapen la visibilitat d'una postura.
Té raó, eh?
Clar, això...
Fas com una paret.
Tot el partit aquí.
Jo recordo aquestes, per exemple, a Palau Blaugrana, i aquestes entrades al club les venia baratíssimes, o fins i tot no les venia.
El problema és que aquest soci que ha pagat la tribuna 100%, ara va i li posen aquí. Per sort és un partit de poca assistència, i es va poder moure, però home, és un contrasentit que això passi. O gent que, amb la promesa, perquè a més aquí la promesa que havia fet el club és dir, si vosaltres aneu als partits i sou fidels amb assistència, cada vegada tindreu localitats més bones, i els que vinguin només de manera esporàdica doncs anirà més al córner, però diuen que aquesta assistència no té premi. De fet, el Barça calcula que un 97% dels abonats en passi Montjuïc demanen assistir als partits, per tant és una xifra suficientment alta. Bé, hi ha bastanta gent que s'ha queixat, el club a través de l'oficina d'atenció al barcelonista no els estan fent massa cas, i ara doncs reclamaran al soci. La informació és aquesta.
Gavi.
No, jo em preguntava, i crec que és la pregunta, per què només 17.064 abonats han pujat a Montjuïc quan la capacitat és de 49.000 i la predisposició del club era de 20 i pico mil, perquè només 17.000 han pujat. Aquesta és crec que és la gran pregunta de la,
Sí, sí, però sí, és que jo no, no discuteixo això. La creix, la, és que ara sembla que sigui el síndic, el portaveu del departament. Però bueno, cap problema, com que moltes crítiques venen a mi, doncs ja les recullo. El que diuen és, home, precisament nosaltres, que sí que hem fet costat, que hem renovat, home, no ens putegis a nosaltres.
Bé,
i es queixen que precisament que el soci que no ha hagut, que no ha renovat o que no, no té abonament, quan vol anar a un partit concret, doncs té un 50% de descompte. Diu, home, escolta'm, nosaltres estem perjudicats per aquest sistema i en canvi els altres no. Una mica la crítica ve per aquí. És a dir, no, una cosa no treu l'altra, eh? Jo crec que és aberrant el que ha passat amb que només hi haguin 17.000 abonats a Montjuïc, en el Camp Nou n'hi ha 81.000, que en principi hauria d'haver hagut bufetades per aconseguir un passi a Montjuïc i no ha sigut així, i a més amb aquesta actualització del cens que 30.000 socis haguin, no l'hagin renovat.
S'han volatilitzat.
Què ha passat? Crec que les dues coses són compatibles, però la crítica va dir, home, nosaltres que hem pagat, ostres, no ens perjudicau a nosaltres.
I tens constància que aquests socis s'hagin reclamat a la OAB, l'atenció d'oficina del barcelonista, per reclamar? Ho dic perquè ara el diumenge tornarem a tenir un altre episodi. Dia 10, a les 9 de la nit, a Montjuïc, no sé si d'alguna forma també hi ha...
No tenen un 50% de descompte als socis.
No, però més cap al preu, per aquestes entrades que no us col·loquin...
Hi ha molta gent de Girona a veure el partit.
No, no, ja ho baixaré, eh?
Una seixantena de queixes per partit està rebent l'OAB. I el Barça considera que 60 de 17.000 és calderilla. Calderilla és una xifra tan petita i insignificant que consideren que no hi ha un problema i que, bueno, uns dies et toca tu, uns dies li tocarà un altre, però bé, no, jo recullo les crítiques de la gent.
I l'altre dia vam rebre uns quants mails d'oients que es queixaven justament per això. Vull dir que hi ha
veure,
gent,
Jordi Bosch, no sé si veuràs el partit a Girona o el veuràs...
Baixarà a Montjuïc. A mi la visibilitat que em preocupa és la de la zona de càtering de llotja, sobretot del tallador de pernil, que no me'l tapi ningú perquè és el tema interessant. M'han dit que hi ha molt bona visibilitat del tallador a la zona de Montjuïc. Les torradetes de foie també m'han dit que estan molt ben localitzades. Bueno, el problema principal que té Montjuïc, i que és un obstacle que no s'està comentant, és el tema de la porta, que quan entra a la zona de canapés, bueno, pràcticament tens el risc de que no cati res. Això és el problema més greu que no s'ha solventat, perquè hi hauria d'haver com unes mampares amb un càtering per ell i el resto, perquè si no és que queda copat, és com una rumba. Passa per allà, ho arreplega tot i et quedes tu, bueno, allà doncs, pràcticament xuclant les bolles. Però bueno, pel resto molt bé. No hi ha problema.
Aquest diumenge que no es pot passar allò de l'Eintracht de Frankfurt, que hi hagi un ple.
Sí.
I que l'agradaria si hi hagi més seguidors del Girona.
Però jo crec que hi ha molta gent que és del Barça i del Girona.
No.
Jo crec que molta gent de Girona tenia com a primer equip el Girona, però com que estava abans en altres categories, doncs tenia com a equip de primera divisió el Barça, i jo crec que molta gent hi anirà sent del Girona, però també del Barça, que passa que ara poden treure pit.
S'ha de triar.
David Solans fa cara de discrepar.
No, hola, bona tarda.
Aquesta opció.
No, jo crec que la gent del Barça, tota la vida de Barcelona, jo crec que és del Barça, i després té una gran simpatia pel Girona, com és el meu cas, que és el meu segon equip. Però a Girona, per exemple...
Ara és el que es porta de moda.
Ara
ja comencem amb el políticament correcte.
No, home, no, és veritat.
No, sí, perquè això és que em recorda hi ha tota aquesta gent que s'enganxa sempre al guanyador, que és que no ho aguanto, que és l'època, per exemple, del que era la penya. Aleshores, quan la penya que guanyava que Copes d'Europa i era referència, la gent et venia el rotllo de, no, jo sóc del Barça de futbol, però de bàsquet sóc de la penya. Quan la penya va desaparèixer, no va tenir la presència, aleshores eren d'un altre equip. Amb l'hoquei patins, l'època de l'Igualada, tothom mira, no, jo sóc del Barça de futbol, però de patins sóc d'Igualada. De l'època de l'embol del freaking Granollers, no, jo sóc del Barça de futbol, però de tal, no sé. I llavors anem canviant, i ara ja veig que la nova moda
sí,
és aquesta.
És veritat.
No, jo sóc del Barça, però amb el segon equip...
En el meu cas, jo segueixo...
Perdona, aquests darrers anys ha estat al City.
Oh, sí, Guardiola. Sí,
perquè el City quasi, tothom era del City més que del Barça, o sigui,
com el Barça,
hem quedat dos, la resta tots són del City,
jo...
i escolta, el City a tope. I ara veig que la nova corrent no és aquesta, sinó la nova corrent, el meu segon equip ara és el Girona.
Però jo, en el meu cas, el seguia des de segona divisió,
el políticament correcte.
El seguia des de segona divisió, que sempre intentaven pujar i no podien, i t'he de dir que hi ha també alguna persona que ha donat la volta, m'estic adonant últimament, i ja li està agafant una mica de mania al Girona. Vaig trobar una persona l'altre dia que em va dir, mira, t'he de confessar que no els puc ni veure.
Aviam si baixa de segona.
Què passa? Diu, s'estan passant, que no es passin. Dic, bueno, tranquil.
És que diumenge ens rebentaran, eh?
I l'any que ve rebentaran el Barça i el Madrid. El rebentaran!
I he dit que a Girona passa el contrari. Hi ha gironins, que allà també passa, que tota la vida han estat del Barça,
ara s'han fet al Girona, també són nouvinguts, encara que siguin gironins, i continuen tenint el cor una mica dividit, perquè han crescut, s'han criat sent del Barça, i ara també s'han afegit al carro, però... perquè socis del Girona fa 4 dies n'hi havia 4, vull dir...
També és normal que siguis al Girona i que ara acabes primer...
Home, i tant!
Treguis pit i diguis, ostres, podem guanyar el Barça, que de fet el poden guanyar...
Sí, sí que poden! Anem jugant.
És lògic que es treguin.
A més, juguen de nassos, juguen molt bé.
I tenen bons jugadors.
Tenen bons jugadors, han fet una bona plantilla.
Tot i que n'han perdut molts, però...
Ara, a mi quin rotllo, el posat aquest de... No, ara jo soc del Barça i del Girona.
Has de triar.
Sempre estem, saps, allò...
Sí, sí.
No, però el normal és que una persona de Girona sigui del Girona i que una persona de Terrassa sigui del Terrassa i que algú de... És que el Barça, com que ha tingut aquesta dimensió de país i exèrcit, és que
vostè que és del Berguedà, això ho tindria de tenir com a l'ADN que li corre per la sang. El Barça és Catalunya i Catalunya és el Barça. I és català qui milita amb els colors del Barça. I qui no, no ho és, ja està, i amb les coses clares. I el resto, pues que se'n vagin a Getafe. Allà comprin un pàrquing i que dormin en una tenda de campanya al pàrquing de Getafe.
Però amb això del Girona, jo recordo fa 10 anys que vaig cobrir el playoff d'ascens que va fer el Girona, que van anar a Almeria, que al final van perdre i van muntar un AVE. I nosaltres, al diari Ara, ens havien convidat tard o qualsevol cosa i en comptes d'anar a la zona de premsa ens van fotre amb els aficionats. Bueno, resum, vaig estar enmig d'aficionats que anaven amb samarretes del Barça, pantalons del Barça, motxilles del Barça, gorres del Barça, i anaven a animar el Girona, que dius, ostres, però què foteu? Aquest partit, però sí, era com l'equipació general, i el Girona era com una cosa secundària. I això ha canviat.
Local, i després, a la primera divisió, la teva referència doncs era el Barça. I per això dic que hi haurà molta gent de Girona que anirà a veure el partit, que anirà amb el Girona, però que possiblement tampoc li sàpiga greu que guanyi el Barça, si guanya el Barça.
Qui jugarà amb una màscara, en principi, aquest partit, si és que Xavi ho considera que ha de jugar, és Ronald Araujo, que s'està entrenant amb una màscara al més pur estil Aníbal Lecter per una fractura que va rebre el dia l'Atlètic de Madrid. Claríssim. I, en principi, recorda aquella... I al final, a Puyol, quan la duia.
Sí, tot i que la màscara que haurà de portar Araujo és bastant més espectacular que la de Puyol, una mica més aparatosa, perquè s'ha fet una fractura al pòmul, per tant, sí, ja ha de cobrir més part que la de Puyol, i ell porta aquesta màscara també i podrà jugar al partit diumenge contra el Girona perquè ha triat l'opció de no passar pel quiròfan, diguéssim que és l'opció del tractament conservador. I, per cert, crec que podem parlar amb Araujo, que fa dies que vol entrar al nostre programa.
Sí, exacte.
Saludem-lo per primera vegada.
Bona tarda. Bona tarda,
Araujo. Bona tarda.
Un aplaudiment per
Araujo. Gran.
Muchas gracias. Sí, llevo aquí desde el lunes, esperando que me den paso. Bueno, la verdad que
lo bueno, la verdad que ahora me recuerdas más a Sergio Ramos que a Araujo. Pero bueno, adelante.
Qué duda cabe.
Bueno, la verdad que la máscara básicamente la llevo porque mi objetivo es llegar a ser como Puyol.
Ahora aquí
me falta dejarme el pelo largo, obviamente, llegar a ser el primer capitán del Barça y meterle otro gol de cabeza al Madrid para besar el brazalete con la señora. También me gustaría parar un gol con el escudo del Barça dentro del arco, que me opere el doctor Cugat y finalmente divorciarme y casarme con una modelo, que esta etapa,
bueno,
sinceramente,
ver,
la espero con especial ilusión, para que engañarnos.
Va.
Bé, és curiós, separada, no? De fet, Araujo, qui espera molt bé Àngels, és a una nena, i ja s'ha fet el rent de Gevil aquest i ha sortit que és nena, però no només no és l'únic.
Tenim baby boom, sí senyor, perquè...
Christensen no s'ha entrenat avui.
Qui no s'ha entrenat avui amb permís del club és Andreas Christensen, el central danès en principi estarà disponible diumenge,
sí,
però està a punt de ser pare per segona vegada. Se suma així també a la recent estrenada paternitat de Frenkie de Jong.
No paren de manxar,
sí, em sap molt
de
xingar, greu, senyor,
i després clar que venen, sí, que tenen son i que rebentar. No paren de manxar? Home, per favor, que els hi posin cantimplores amb bromuro, tu.
Ser pare és el millor que hi ha. O sigui, el dia que neix el teu fill és el millor dia de la teva vida. Per tant, no se'l pot perdre, sí, Christensen, i no es perdrà el partit perquè en principi ha de néixer en breu. En breu, en tot cas, Frenkie de Jong va ser pare, molt sospitosament, el passat 21 de novembre a les 2:21 de la matinada.
Per què sospitosament?
Perquè el seu dorsal és el 21. Curiosament, el seu fill va néixer el 21 a les 2:21. Té una obsessió amb aquest número perquè, de fet, el seu... Ho explica a la presentació, el seu avi, i era tota la seva família, menys el seu avi, que va morir el dia 21, que també és el dia del seu aniversari.
Era el dorsal que portava l'Àiax, també.
Té tota una història amb aquest número i suposo que
va
provocar el part.
El ginecòleg o ginecòleg li va dir, espérate a les 2:21.
El pare es pot programar i suposo que va dir, mira, si pot néixer el 21 millor, i després li va dir...
Va trucar Ter Stegen, páralo.
El 21 de desembre no el trucaré. per desitjar-li bon Nadal.
No, no,
que perquè... Qualsevol altra cosa que et pugui dir...
Mare meva. Quina obsessió.
I atenció, molt ràpidament, ja que tenim nom de la criatura, podem obrir un nou mini concurs molt ràpid de nenogos.
Ah, sí?
Jo us diré, qui sàpiga el nom del fill de Ter Stegen no pot participar.
Jo no ho sé.
De Jong, perdó. No, aixequeu el braç si algú el sap. Ningú el sap.
No sé.
Per tant, anem ràpidament amb el concurs.
Sí, nenogos, què vols dir? Que hem de saber...
Ja sabeu que ho hem explicat moltes vegades, els futbolistes tenen tendència a posar noms una mica estranys, que es confonen amb noms de mascota moltes vegades.
De gos.
En aquest cas, és que és així.
Sultan.
És a dir, Martí Molina va patir... Va patir moltíssim en l'últim concurs que vam fer, no va encertar ni una, va quedar últim.
Jo ho explico. Jo, a casa meva, tenim una administració de loteries i, per tant, això de les quinieles és una cosa que l'hem amat de bon petit. Llavors, sempre a mi m'han explicat, tu quan fas una aposta has d'anar al contrari del que fa tothom. Perquè si tu vas amb tothom, guanyes molt pocs diners. Però si tu vas a la contra i ho encertes, t'emportes tot el pot. Doncs jo el que vaig fer va ser la tàctica anar a la contra i en aquest cas va sortir
malament. No va sortir bé, Martí Molina va quedar últim.
Si ara hem d'endevinar... El nom del fill de Dijon.
Ho farem més ràpid que l'última vegada. No, diré 5 noms.
Venga.
4 són noms reals de gossos de futbolista.
Ah, sí?
I un, només un, és el fill de dels Dijon, de Frenkie Dijon i Miki Kimini. Bé,
Miki Kimini, qui és? La dona?
Miki Kimini?
No el conec.
És la dona.
Quin nom, no?
Sí, també, Miki, sí, també podria ser un de ratolí.
Miki Kimini?
Dona de futbolista o ratolí, podríem fer en aquest cas.
Encara no hi ha una denúncia.
Bé, anem a... 5 noms, anem als noms. Primer, Uli. No mireu el guió, eh? Sembla que aquí hi ha hagut una mirada.
No. Uli sona Uli Heller, eh?
El primer és Uli, el segon és Miles, el tercer és Dylan, el quart, Julius, i el cinquè, Bruno. Aquí heu de pensar quin podria lligar millor amb el cognom de Dijon.
Parece la gala de Operació Triunfo.
És Uli Dijon, és Miles Dijon, és Dylan Dijon,
jo que sé,
és Julius Dijon o és Bruno Dijon.
Dylan del descartaria perquè és el nom del fill del...
Però són noms reals de gossos, eh? I noms reals de nens,
menys un, que és el nom del fill de...
Sembla que Dylan és el nom del fill del Víctor Valdés.
El nom del segon David de...
Julius, va, vinga, per apostar.
El Martí Julius.
Martí Julius, vinga.
Vinga, Uli.
Va, Bruno.
Bruno, l'Àngels.
Jo, Uli.
Uli el Gavi.
Jo, el Miles, ja, perquè clar, és el que...
El Toni diu Miles.
Miles.
El Toni diu Miles, i aquí tancaria concurs perquè l'Edgar ho sap. I ara anem a repassar. Uli... És un bulldog francès de Marcelo,
l'exjugador
del Real Madrid. Dylan és el Golden Retriever de James Rodríguez, l'exjugador del Real Madrid, també. Julius és un beagle de Toni Kroos, actual jugador del Madrid. Bruno és un gos de Rakitic, gos cobrador, el gos labrador, diguéssim. I Miles és el fill de Frenkie Dijon.
Ah!
Per descarte,
eh? Perquè era l'únic que calava, si ho dic dels altres, jo què sé.
Miles Dijon.
Bueno, com Miles Davis, està bé, m'agrada.
Que, per cert, seguit amb la paternitat, Ter Stegen espera el seu segon fill aviat, és a dir, que tenim molts...
Es tornarà a quedar clavat. No paren de xingar, aquest, tu.
Per sort, aquest ja ho ha fet.
Escolti...
Que els hi posin somníferos, home.
A veure, deixem-me saludar a aquesta hora.
A veure si no podem tenir la seva vida particular.
Avui té el Girona, d'aquí una hora, té partit de Copa.
Contra l'Oriol, a segona ronda.
Ens podem saludar a aquesta hora. Mitchell, Mitchell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno.
Bueno, estem esperant ja el partit aquest de Copa.
Avui teus un grapat de suplents.
Sí, avui pues, juguem amb l'equip B del Girona, Girona B, del suplent, perquè tingui l'oportunitat pues, de demostrar en el camp.
Per cert, pues... Mitchell, que Aleix García, jugador del teu equip, va dir fa poc que voldria fitxar pel Barça, sí. I tu l'has renyat. Has dit que s'ha equivocat.
Home, està clar que Aleix García s'ha equivocat, no? Hagués estat molt diferent que hagués dit que volia jugar al City. Bueno, de fet, ara que estan en crisi de resultats, Ferran Soriano ja m'ha dit que jo aniré a entrenar al City i el Guardiola al Girona.
Ah, sí?
Si les coses van ràpid, no descarteu que diumenge ja estigui el Pep a la banqueta de Montjuïc i jo al Etihad. Ara que domino el català, pues m'hauré de posar amb l'anglès.
Sí, com Miquel Iceta.
Mister faria un parèntesis.
Anem a la mateixa acadèmia.
A vostè li van fer una entrevista, em sembla que el Correo, del País Basc, i va dir que no li importaria entrenar a l'Atlètic de Bilbao.
Home, pues...
ahí lo dejo,
gran,
eh? Ahí lo dejo, eh?
Això s'ho tenia molt callat.
Sí. Perquè a més l'euskera és més fàcil que el català, només has de posar una A i una K al final de cada paraula i ja ho
tens.
Bocadilloac de chorizoac.
Home, aquesta és una... Però bueno, Valverde de moment està ben posicionat, no?, per continuar la temporada vinent, o no?
Valverde?
No has dit l'Atleti de Bilbao?
Sí, home, sí, sí, a
l'Atleti
sí.
No,
però clar,
si
no, és
que dic que no el veiéssim la temporada vinent, no, amb un canvi
però,
de...
però sí, és veritat que amb l'entrevista que li van fer al Correo del País
no descartava, no?
Bueno, ell deia que, bueno, que l'Atleti de Bilbao és un club amb la seva història i amb la seva...
Pues,
i ell no li importaria entrenar algun dia, pues,
home, no, no, ara estic molt bé i si la cosa continua així pues ens quedarem més anys, però no descartem pues algun dia anar a Bilbao.
Ah, molt bé. Pues
bueno, però la teva d'això és anar al City, no? A fer d'entrenar al City.
Sí, també. També no descartem cap.
No, no descartem. No,
avui per això el Girona jugarà amb un equip amb força suplents, sí, perquè es pensa i es reserva pel partit de diumenge, dia 10 contra el Barça,
bueno,
que és el seu partit.
A veure, jo com a culer, home, per mi haurien de jugar els titulars.
Claro, i si se lesiona algú...
Així el dia, el diumenge, els trobarem ja cansats i ho tindrem una mica més fàcil.
Sembla que no. Ja sabeu que el partit es pot escoltar a partir de 2:15. Ja saps que les prèvies t'agraden molt, les prèvies dels partits.
Ui, m'entusiasmen
les prèvies. A partir de 2:15 de 9.
El que em sorprèn, el que m'agrada més de les prèvies és la creativitat que s'ha de generar, sí, per omplir una hora d'aire.
D'aire, sí, perquè les alineacions són un minut.
Ja està.
Les has dit i després ja no
saps. ¿Tenemos alineaciones?
De momento, encara no. De moment no tenim alineacions.
Una qüestió que hauries de tractar, bueno, sí, que el proper setmana hauríem de tractar, perquè ara ens anem de festa i de pont, és per què ara hi ha una moda, Gavi, que és la de que els jugadors es tallen les mitjetes per la part del bessó i juguen amb les mitjetes obertes. Us heu fixat amb aquest detall?
Això és una cosa molt...
Però molts ho fan, eh?
Els apreta. Jo, algun cop...
Sí.
Però això vol dir, el tio que fot els mitjons, que no els fa prova làctics, o què?
No,
no sé exactament què és el que passa, perquè desenvolupen tant els bessons...
Però se'ls tallen, eh? He vist molts jugadors que es tallen el...
Sí, i molta gent es posa venes compressores perquè el turmell estigui més rígid i evitar poder-se'l torçar. Hi ha molts que triguen moltíssim en canviar-se perquè tenen molts rituals i alguns...
Bueno, aquest és un altre tema que un dia podem tocar.
Preguntaria al Piqué quan va sortir aquest dia.
És un altre tema. Jo recordo abans que parlàvem de Sadurní, sí, els jugadors que estaven preparats per sortir estaven tots vestidets, preparats i a punt. Ara no, ara quan és el canvi s'han de canviar la samarreta, que és una cosa que no entenc, la samarreta, les botes, el no sé què. Dic, bueno, xato, que estaves amb boles, només et falta estar amb el barnús. Vull dir que... Bueno, que tingueu un bon...
Igualment.
Bon festiu, eh?
Demà no hi serem.
Miquel l'agut, que ara té l'alineació, però mira, l'haureu d'escoltar a les 8.
A les 8.
8:45, mitja hora abans, la prèvia.
Bueno, però ara la Vallonesta segur que us l'explica. Bon,
bon cap de
setmana.
Bon cap de setmana.
Adéu a tothom.
Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
La Black Week de Hyundai és única, perquè aquest any per tu es converteix en Black Year. Gaudeix de condicions especials de finançament en tota la gamma durant el primer any. I perquè més gent es pugui sentir única, ampliem fins al 31 de desembre. Finançant amb Bankia Telem S.A.U. Més informació a Hyundai.es.
I aquest sofà?
Massa gran, no?
I aquest?
Massa fosc.
I aquest altre?
Massa tou.
Lluís, però si ho estem mirant des de la web...
Relaxem-nos més. A Galeries del Tresillo inaugurem nova temporada amb una liquidació de fins al 50% de descompte en tots els productes de la nostra botiga. Sofàs, matalassos, decoració i molt més. Galeries del Tresillo.
A Montsant Benet ens agrada el Nadal. Vens a celebrar-lo amb nosaltres?
No et perdis l'espectacular Pessebre Vivent, l'únic de Catalunya que es fa dins d'un monestir medieval. I diverteix-te amb l'activitat Operació Reis d'Orient.
Ah, i gaudeix també de la nostra proposta gastronòmica i queda't a dormir al nostre hotel 4 estrelles superior. Aquestes festes, viu-les a Montsant Benet.
Més informació a montsantbenet.com.
Nova convocatòria de la beca dels Premis Carles Rahola per projectes de recerca o d'assaig sobre el periodisme i els mitjans de comunicació a les comarques gironines. Pots presentar la teva proposta fins l'11 de gener del 2024. Més informació a premiscarlesrahola.cat. Ajuntament de Girona.
Julio Manrique dirigeix Amèrica, de Sergi Pompermayer a la Villarroel. Una família de l'alta burgesia barcelonina celebra l'aniversari del seu fill, però una visita inesperada farà sortir a la llum l'autèntic origen de la seva fortuna, el tràfic d'esclaus a la Cuba del segle XIX. Amèrica, segona temporada, improrrogable. Compra les teves entrades a lavillarroel.cat i a promentrada.com.
Aquest Nadal apropa't a Mataró. T'hi espera la tradicional Fira de Nadal i centenars de botigues on trobar el regal perfecte. Mercats i restaurants per llepar-se'n els dits i pastorets, concerts i una màgica cavalcada de reis. Aquest Nadal, Mataró. Vine i aparca amb descompte. T'hi esperem. Visit mataró.cat.
Segurament soparem alguna cosa lleugera. Crec que vull posar un llum tros d'IKEA a la sala d'estar.
Però què dius?
La inspiració pot arribar en qualsevol moment. Per això IKEA obrirà del 6 al 10 de desembre perquè puguis fer realitat les teves idees. IKEA Badalona tancarà el dia 10. Més IKEA.es/Catalunya.
La gent em diu, Pare Noel, estàs genial, però ja tinc una edat, que no estic malament, però aquest any el trineu el deixo al pàrquing d'Aena, que és a un pas de l'avió, i així m'estalvio d'anar carregat amb tants regals.
Reserva i aparca els nostres pàrquings. A prop, segur i al millor preu. Aena, aeroports per tu.
Actualitzada, renovada, més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Bé, no és que el ballonista hagi canviat de sexe, sinó que avui qui farà l'informatiu és Pep Tormos, la comunicació RAC1, com sempre, a l'última.
Què tal? Bé, bona nit.
Bé, mira, aquí, sembla que sóc... Estic de guàrdia, no?
Filipolla. Filipolla de la ràdio.
Què fareu, mitjoreta?
Avui no ho sé de butxaca, perquè després s'hi posen els del Girona.
Ah, sí, sí, sí.
I sobretot pendents del temps, ja ens acompanya per aquí l'Abel de seguida, perquè arriben pluges.
Què tal, l'Abel? Que arriben pluges?
Ah, sí, de fet ja estan arribant.
I què omplirem?
Doncs...